Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, al programa de Ràdio Sabadell que us mostra el dia a dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat i al mateix temps us entreté. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que forma el programa hi trobareu a la Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, l'Iñaki Echegaray. I els continguts del programa d'avui són els següents.
Amunt al Taló.
Un cop repassats els principals actes teatrals de la ciutat a la platea indiscreta amb el Bernat Pareja, entrevistarem els membres de l'associació artística Encert que estrenen a la nostra ciutat la comèdia de Benet i Jornet, Ai, carai. Ja anem sortint de l'hivern i ens acostem a la primavera, moment d'aprofitar el bon temps per celebrar activitats, com ara el Dia Mundial del Teatre, que el Centre Sant Vicenç ho vol celebrar de manera especial, i la Festa Major del Ciervo per Sant Josep. Per conèixer els preparatius, hem infiltrat a l'Eloi i a l'Adrià, al Teatre Sant Vicenç i al Ciervo. Doncs ho escoltarem, les reaccions i els preparatius de tots aquests actes. Després ens asseurem a la platea del Radioteatre Clàssic a Recordant els Clàssics. I acabarem anant al teatre a Barcelona, molt ben acompanyats de les recomanacions de l'Elvira Franc, que sempre ens presenta a la secció Teatre de Franc. Doncs, presentats tots els continguts, el programa ja està a punt per fer pujar ben amunt el taló. Amunt el taló!
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I comencem el programa, com cada setmana, amb el Bernat Pareja, que ens porta l'actualitat de l'agenda teatral de Sabadell.
Sí, sí, sí.
Què tal?
Sí.
Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, aquesta setmana, igual que les estacions, estem de transició, perquè moltes obres s'acaben, però d'aquí poc en tornaran de noves i de molt bones. Començarem avui pel Sol, on continuen amb Joseph, que ho faran dissabte a les 6 i, a 2:15 del vespre, i diumenge a les 6. També faran Luces de Bohemia, que només queda aquesta i una altra funció, per tant, si no us afanyeu, si no l'heu vista, afanyeu-vos, diumenge a 6:45 de la tarda. Després, també el Teatre Sant Vicenç continua amb Pilat, dissabte a les 10 de la nit, i Peter Pan, que ho faran diumenge a 11:45 del migdia i a les 6 de la tarda. Després, a la sala Miguel Hernández faran Loops, diumenge a les 12 del migdia, un espectacle infantil. I seguint amb teatre infantil, faran els músics de Bremen i Sol Solet, al Teatre Arlequí, dissabte a les 6 i diumenge a les 12. I, per últim, una obra que entra nova aquesta setmana, que és la A les Fosques, que la fan a la Bàscula. Es farà el dissabte a les 9 i el diumenge a les 6.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Bernat, per això, per fer aquest repàs
de l'agenda. Ja veus que aquesta setmana hi ha poca cosa i que més endavant, més.
Tindrem més estrenes.
Exacte.
Molt bé, doncs gràcies.
Que vagi bé.
Amunt el taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Josep Maria Benet i Jornet és un dels dramaturgs que va renovar el teatre català a finals del franquisme, i molts autors de teatre català consolidats el consideren com el seu pare dramatúrgicament parlant. Una de les obres que va escriure i estrenar al Teatre Lliure el 1989, que es pot considerar com un precedent de les comèdies d'autors, com ara El mètode Gronholm o El crèdit, de Jordi Galceran, és Ai, carai. I el grup de teatre de l'agrupació artística Encert l'ha recuperat i en farà la primera representació a Sabadell aquest proper dissabte 17 de març a la Sala de l'Estruc. I per explicar-nos com carai han preparat aquest muntatge d'Ai, carai, avui entrevistem el director de la proposta, el Josep Salomó. Bon vespre, Josep.
Hola, bona nit.
Què tal? Després també entrevistem a la Mercè Fisa, que és l'ajudant de direcció.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. també l'acompanyen per compartir amb tots nosaltres aquesta experiència de com han preparat aquesta comèdia l'actor Carles Aguilar, no, perdó, l'actor, el Jordi Martínez, que fa el paper de Carles Aguilar.
Exacte.
Què tal?
Bé, bona tarda.
Bon vespre.
Bon vespre.
Aquesta hora que és com de 8 a 9, que és una hora així com mig indefinida, doncs bon. Això, bon vespre, bona tarda o bona nit. Vull dir que serveix per tot. Josep, què tal? Com ens pots fer una mica de 5 cèntims pels que no coneixin, pels nostres oients que no coneguin l'obra, una mica, doncs, argumentalment, de què va Ai Carai?
Bueno, Ai Carai és una comèdia, en principi, tot i que, bueno, hi ha situacions que també són melancòliques, perquè hi ha trossos que pare i fill retroben i bueno, s'intenten acostar, però...
Perquè la història se situa, diguem-ne, en l'apartament d'un
estudi.
En un estudi
del periodista, d'en Carles Aguilar.
Que és el Jordi Martínez, que ens acompanya avui, oi?
Que ell es pensava que passaria una tarda tranquil·la, i de tranquil·la res, perquè li van apareixent, que encara no sap per on...
Situacions.
Tot de gent, que li ve el pare, li ve el fill, li ve l'amant, i un amic d'imprevist.
Ja. Molt bé, per tant, tenim aquest és el plantejament inicial, no, del que seria tota l'obra.
Sí.
I per què ho heu escollit, Ai Carai?
Bueno, aquesta història potser te l'explicarà millor la Maria Mercè, perquè també té una part romàntica, diguéssim, el perquè, bueno, d'Ai Carai.
Més aviat... Doncs explica'ns, Mercè, perquè aquesta part romàntica de...
Bueno, més aviat emocionant.
Sí?
Aviam, nosaltres fa 6 anys... no vull allargar massa, tenim una casa al Priorat, a la Bisbal de Falset, i un bon dia ens vam trobar el senyor Josep Maria Benet i Jornet a la fonda dinant, i la veritat vaig dir, ai carai, aquí tenim el senyor Josep Maria Benet i Jornet, i li vam comentar que havíem vist aquesta obra de teatre al Nacional ja feia molts anys i que nosaltres teníem un grup de teatre i que la intenció era poder-la fer, i la veritat és que se'n va quedar mirant quan vam prendre el cafè plegats, i em va mirar amb el somriure que té ell, el Pepito, que jo li dic el Pepito, evidentment, amb el seu bigoti, i em va mirar i em va dir, ai carai, doncs el dia que la feu, que ara miràs també una mica d'emoció, m'agradaria molt veure-us. I jo, evidentment, li vaig comentar que, esclar, nosaltres no érem professionals, sinó que érem amateurs, i em va dir que ell mereixia tots els respectes i que tothom comença així, no?, sent amateur. I aquesta ha sigut la base de nosaltres poder fer...
Que, malauradament, no podrà
no
assistir-hi,
sí,
tot i que l'hem convidat.
Està malalt de... Sí. No sé si és el...
No pot, exacte.
Alzheimer, en Selma, o sí, oi? Que una demència.
Té Alzheimer, però de totes maneres estem molt contents perquè ens vindrà a veure una guionista que és... era molt amiga d'ell, o sigui, encara ho és, perquè el Josep Maria Benet i Jornet està viu, aviam, hi ha gent que, oi, que està malament, que està mort, no, el senyor Josep Maria Benet i Jornet està viu, no està prou bé, però ell està viu. I la guionista, pues, la veritat, està molt contenta, molt emocionada, i ens ha dit que, evidentment, ella vol estar aquí a l'Ai Carai, ja que ell no pot assistir-hi. Ni la filla tampoc, perquè...
Exacte, la motius. Filla també se'ns ha excusat, perquè també té una criatura petita, viu a Lleida...
Ja.
Vaja, dificultats.
Per tant, veu escollir aquesta obra amb tota aquesta història tan bonica i tan intensa, no?
Té tot un rotllo de fons.
I amb això que ens explicaves una mica, amb Josep, la part de l'obra té situacions còmiques, però en canvi sí que hi han moments que són un punt bueno, no, sensibles, no? O dramàtics, sí. O no dramàtics,
tendres.
Sinó tendres.
Tendres, sí.
Perquè realment, no, l'obra intenta explicar una mica el reflex del que, de situacions concretes de que afecten que ens afecten, no?, el dia a dia, no?
I que,
vols explicar una
i que ha viscut el propi Josep Maria Benet i Jornet, bueno, moltes de les situacions és ell mateix amb el seu pare, que després surt, ell va reflectir-ho a l'obra, igual que la filla també ho reflecteix amb el llibre que també ha escrit en aquests moments del
sí,
seu
el
pare.
Sí, repito.
Però són realment vivències i, a veure, algunes portades a l'extrem, però són realitat, o sigui, bueno, són vivències.
Sí, doncs Jordi, comenta-ho, que la Mercè diu això. Per què? Perquè que ens explica'ns, doncs, això, aquest és almenys el teu personatge, que és una mica, doncs, per tant, si amb el que expliques, doncs, de que té vivències personals del Benet i Jornet, les situacions que es creen durant l'obra, creus que són realment això, que reflecteixen una realitat del mateix autor?
Sí, jo crec que, bé, efectivament, en molts moments es pot sentir identificat qualsevol persona que tingui una situació, entenc, semblant, però està claríssim. Vull dir, és una persona, per començar, és un periodista, o sigui, relacionat, diguem-ne, en el món, no?, de tema artístic i de lletres, no? I arribes a casa on tu, després d'un dia de feina, intentes tenir el teu moment de tranquil·litat, no?, de gaudi propi, i et trobes amb situacions on un pare que representa que porta un temps amb unes cures especials per la malaltia que comporta i te'l trobes a casa, que no saps el per què. Tu arribes amb la teva amant, esperes tenir una tarda plausible. Bé, bueno, acaba que tallen el rotllo, no?
Sí.
I, a més, et trobes en una situació estressant i totalment desconcertant del teu millor amic de l'ànima, de la infància i de la universitat, que, òbviament, et porta un moment que dius i ara què més pot passar? No? Mm-hmm. Sí, que sí, sí, tal qual és.
Per tant, és creïble la història que s'explica? Creieu que podria passar tot el que s'explica? O és massa portat a l'extrem?
Bueno, una mica estripat, una mica estripat és, però en qualsevol comèdia sempre hi ha un punt de... comèdia teatral sempre hi ha un punt, no?, d'aquest estripat que pugui exagerar o caricaturitzar una mica un personatge, no? Però bueno, salvant les distàncies...
De totes formes, al final també és inesperat.
Sí. Però no expliquem més.
No, que vinguin a veure
al final també
oients.
És inesperat.
Sí, sí.
Bueno,
Vosaltres creieu, per tant, que no, és una comèdia, això, d'escrita als finals dels 80?
Als 89, 90.
Per tant, podem dir que, i és el que jo explicava una mica al principi, no?, que el Benet i Jornet és una mica la transició del teatre, diguem-ne, català, doncs, això del final del franquisme, que venia d'una doncs, època que pràcticament el teatre català havia doncs, acabat apartat de... Bueno, que no tenia pràcticament difusió, molta força, i en canvi a partir doncs, del Benet i Jornet es dispara,
exacte.
I llavors fa una mica la transició cap aquestes comèdies que podrien ser... Vosaltres creieu que... sabeu que el crèdit, i per exemple el crèdit i el mètode Gronholm aporta unes situacions molt, molt extremes,
molt,
no?
I reals, a vegades.
Reals, però vosaltres creieu que realment hi ha un enllaç entre aquestes obres entre Ai Carai i aquestes obres que s'han escrit posteriorment?
Home, podria ser, segons què.
No sé què dir-te ara.
Per les situacions tan extremes que hi han?
Potser les relacions estressants entre personatges, no? Potser sí, en aquest sentit sí. Potser la història, òbviament, és molt, molt diferent, no? Aquesta és més vivències personals, com afecta personalment. L'altra potser són experiències més socials, o dins d'un marc més professional. Però, tot i així, jo crec que les relacions portades a l'extrem entre diferents personatges sí que tenen certa connexió dins la comicitat de les obres.
Molt bé. I amb tota la resta de personatges que interpreten l'obra, quan s'han de crear aquestes situacions extremes, sempre costa que siguin creïbles. Us ha estat molt difícil, Jordi, poder fer totes aquestes, recrear aquestes situacions tan extremes?
Hi han hagut punts complicats, perquè, clar, cada personatge ha de saber-se diferenciar molt de l'altre i poder portar el seu gra de sorra en aquest punt còmic. Però... clar, quan tens una obra que està molt ben escrita, el text t'ajuda molt. Si tu tens un text que et porta a fer-te el teu i a creure't i convertir-te en aquell personatge, tot és bastant més fàcil.
Ja.
Jo crec que al final O sigui, a veure, hi ha algun personatge que té menys espai, ni escènic i diguéssim, de guió, i en canvi, el moment que surt, jo diria que està al nivell del protagonista. Vull dir... hem aconseguit potser que hem fet una coherència entre tots els personatges que això és el que a vegades costa més,
d'equilibrar, doncs això, que tots els personatges acaben tenint un pes protagonista gairebé en el seu moment, no?
Que és una obra que et porta com molt un ritme molt frenètic i és molt complicat des del punt de vista d'actor mantenir aquest ritme si tens moltes intermitències i és el que ara deia Josep, que hi ha personatges que salvant aquestes intermitències aconsegueixen mantenir el ritme sempre que entren a l'escenari.
Molt bé, tant Josep, tu com Jordi, en el teu cas, a nivell de direcció, a nivell d'interpretació, Josep, havies dirigit alguna obra d'aquest tipus semblant, i tu, Jordi, havies actuat fent algun tipus de personatge també semblant a aquest?
Sí, bueno, jo ja porto diverses d'obres de còmiques, L'ull de l'escala...
Crim contra rellotge.
I també, vull dir, aquí, quines...
Passa que eren situacions molt diferents i amb un estil molt diferent. Jo penso que aquesta, tot i que és dels anys 90, bueno, és una situació que és molt divertida i és molt actual i penso que la gent s'ho passarà molt bé.
És dels anys 90, però també pot ser de l'any 2018.
Sí, sí. Bueno, sí,
escolta, potser està escrita...
Poden ser igual ara, vull dir, però, que no... No,
no està desfasada, bueno, en aquest sentit.
No.
I en el teu cas, Jordi?
Jo, en el meu cas, haig de dir que últimament feia temps que no estava en comèdies, estava més en obres potser més, digue-li, dramàtiques o melodrames, o... però sí que havia fet comèdies anteriorment i inclús algun paper que podria assimilar-se una mica amb aquest rol. I una, per exemple, que recordi, era un que es deia El cadàver del senyor Garcia, no? Que era un, també era un rotllo vodevil, on un personatge que es trobava a casa seva, o de la seva senyora en aquest cas, es trobava en una situació esperpèntica, també dius, i a partir d'aquí es desenvolupava tot amb un seguit de situacions estressants, no? Vindria a ser, òbviament, salvant les diferències d'argument, però el paper aquest potser sí que podria tenir un petit... Sí. O un altre era Excuses, del Jordi Sánchez i el Joan, quan van acabar de Plats Bruts, on també feien també dues parelles...
Comèdia d'aquest tipus.
On així tens dos personatges molt estereotipats i contraris un a l'altre, i en aquest cas jo assumia el rol del personatge que feia en el seu moment el Jordi Sánchez, que és la persona una mica que intenta posar el seny, intenta portar una vida tranquil·la i controlada, i l'altra li descontrola tot, no? Diguem-ne que seria una persona controlada, o sigui, que intenta controlar les situacions i algú li descontrola.
I en aquest cas el Carles Aguilar també semblant aquest personatge, no? Perquè li, sí, van venint totes les situacions.
Exacte.
De fora, no? Representa...
Potser que és un personatge una miqueta amb un punt més de, diguem-ne, xuleria o de... Clar, és un paio que és influent en el món en aquell moment.
És un periodista expert, diguéssim.
Exacte, dins del mundillo és un tio amb força.
Però aquella tarda, per això...
Exacte,
li passa...
li fan, bueno, perdre els papers i el fan ballar, li fan ballar el paraigües d'una manera curiosa.
I ja, aquesta és l'estrena aquí a Sabadell,
sí,
que feu, però sí que heu fet una preestrena ara, a principis d'aquest mes, a Sant Llorenç.
Sí, Sant Llorenç a Savall.
A Sant Llorenç a Savall. Com va anar aquesta estrena, aquesta preestrena?
Bueno, podem dir tots plegats, però jo diria que va anar molt bé.
De
públic, com de l'obra, va anar bé.
Bueno, i hem de dir també que el Jordi també és fill de Sant Llorenç i va portar una bona claca.
Sí. Va portar la claca. I us ha servit aquesta experiència, sí, de fet, aquesta, sí, primera presa, sí, sí, de contacte amb el públic per ajustar algunes coses a nivell... O sigui, heu treballat després de la preestrena?
Avui comencem a treballar-ho perquè no ens hem vist des de llavors pràcticament, i avui fem un assaig, bueno, avui farem assaig i farem una mica de crítica, i ja tenim tota una sèrie de punts que s'han de retocar i s'han de millorar, i esperem, nosaltres ja n'aportem, però suposo que cada actor hi dirà la seva en aquella situació que s'hi va trobar millor o pitjor, i bueno, de cara a l'estrena a l'Estruc intentarem millorar-ho.
Perquè ara mateix, en cert, quantes... O sigui, teniu aquesta obra en programació, però crec que en teniu encara Carnaval.
Tenim Carnaval, cartell. Aportem ja 12 representacions fetes arreu de Catalunya. Uh-huh. Esperem que en tinguem una o dues més, o tres, depèn de com vagi el tema. Però nosaltres també t'hem de dir que mai carai, encara no l'hem estrenat. Uh-huh. Ja en tenim 8 de representacions
programades. Ja, això us volia preguntar. Teniu, sí, o sigui...
El Jordi, que... hi ha alguna que potser encara ni la sap, eh?
Probablement.
Sí, no sabem d'ara, vull
les
dir,
entrades
no...
per la representació d'aquest dissabte estan pràcticament, sí, exaurides, no?
L'actuació del 17 de març a l'Estruc està exaurit des del dia 25 de gener, no en queda cap. Però bueno, ja tenim una data que
ja
la gent de Sabadell
es podrà tornar a veure, sí?
Sí, que sí. Aquesta en principi serà el proper 14, 15 i 16 de setembre a la Bàscula.
Molt bé.
De Sabadell. O sigui, això ja per la gent de Sabadell. Tenim anterior, o sigui, abans tindrem altres
fora de Sabadell,
però
no?
Però fora de Sabadell o alguna també de Sabadell, o sigui, per exemple, el 8 d'abril actuarem a Mollet. El 20 d'abril, és un dia de cada dia, que dintre dels actes de Sant Jordi, això encara està en stand-by, però apuntem que sí, a l'Institut Pau Vila.
Això és pels estudiants.
Fem, aquí a Sabadell.
Fem pels estudiants, també. Sí. Després hi ha una altra data que encara no la puc dir, i després segurament que el dia 2 de setembre, també abans de la bàscula, estarem a la Bisbal de Falset, a Tarragona.
Molt bé, per tant, teniu aquí doncs, ja una mica de gira preparada. De i pel sí. públic que no pugui venir aquesta representació
Exacte.
del dissabte 17,
sí.
Podran venir doncs, al setembre a la bàscula.
14, 15 i 16
14,
de setembre,
15, 16 de setembre
sí,
a la bàscula.
Sí, perquè, clar, se'ns ha quedat molta gent, ja ho sap el Jordi com el Josep, se'ns ha quedat molta gent que volien venir, però és clar, és que ja no hi ha entrades.
És que aquesta setmana que començarà la publicitat, la gent es trobarà que no hi ha entrades.
Ja
no,
o sigui que si ens esteu escoltant ja sabeu que aquests dies de setembre estarem
Exacte.
A la bàscula. Aquí.
Molt bé. Nosaltres el programa quan el repetim al setembre, quan tornem a fer programa al setembre,
Perfecte.
Llavors ja us posarem a l'agenda.
Molt bé.
Bé. Doncs escolteu, ho hem de deixar aquí perquè ja avança el programa. Aquest Ai Carai pels nostres oients que s'estrena aquest 17 de març sota la direcció de Josep Salomó amb l'ajuda de Maria Mercè Fisa i amb la interpretació de Jordi Martínez, de Jaume Miquel, Gregori Sánchez, Mònica Martínez i Esteve Mutlló. Moltes gràcies a tots tres per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I molta merda en aquesta funció del dissabte.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I nosaltres continuem amb el programa.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I després d'aquesta entrevista, anem a veure com estan preparant al Centre Sant Vicenç el Dia Mundial del Teatre. I hem infiltrat a l'Eloi, a l'Eloi Garcia. Escoltem-ho.
I aquí tinc les dues primeres víctimes. Hola!
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 Què tal? Bona nit, com ho porteu?
Molt bé, bueno, aquí fent un assaig més, no?
Assaig més? Que em porteu molt, allà.
Sí.
Sí, uns quants.
I com ha sortit això, aquesta obra?
Bé, doncs, jo que formo part de la Comissió del Dia Mundial del Teatre, doncs vam pensar de crear una obra on sortissin els monitors del taller per al Dia Mundial del Teatre i, doncs, res, creiem que el resultat està sent guai i que ens estem passant molt bé fent-la, també.
I tu fas un paper en aquesta obra.
Exacte. Jo sóc un aspirant d'actor que canta una cançó.
A l'obra o a la vida
real? Anar a l'obra, anar a l'obra, anar a l'obra. A la vida real, a mi si em surt alguna cosa, doncs també la faria, eh? Però...
Home, i tant. I de què va, doncs, aquest teu personatge?
El meu personatge és un aspirant d'actor que es presenta per un musical de Broadway i bueno, que la noia que li fa el càsting pues és bastant borde amb ell i ell és molt tímid i, bueno, passa una mica malament a dalt de l'escenari. Però al final acaba bé.
Tot plegat és molt còmic i també és algo molt guai de l'obra.
I agafeu diferents sketchos i els ajunteu, és tota una obra seguida?
Aviam, hi ha un fil conductor, però sí, ens hem basat en escenes que hem anat agafant de caràcter còmic, com he dit abans, i això, interrelacionades amb un fil conductor, i doncs bé.
Molt bé, doncs us deixo assajar i molta merda.
Moltes gràcies.
Dale, merci.
I avui per això no només ens infiltrem al Dia Mundial del Teatre del Sant Vicenç, sinó que l'Adrià també s'infiltra a un altre lloc. Què, Adrià? I xafardeixes molt?
Doncs sí, Eloi, ara estic a l'assaig del show de Sant Josep, de les festes del Ciervo. Vaig a veure què estan fent. Hola, què esteu fent aquí? Veig que estàs tocant un ukelele?
Bueno, estic restregant unes cordes aleatòriament.
Això què té a veure amb el show del Ciervo?
És el meu peticling.
Però quin personatge fas, tu?
Un trobador.
Un trobador? Carai, tu. I de quina obra és això? Com...
De la venganza de Don Mendo.
Molt bé, molt bé. I tu què estàs fent? Quin personatge fas?
Jo faig Scarlett, de Lo que el viento se llevó.
Però no acabeu de dir que fèieu Don Mendo? Com...
Fem diversos sketches de diverses pel·lícules al llarg del temps. Pel·lícules o obres de teatre.
O sigui, però des de quina època comenceu? Perquè jo no em conec de massa antigues. Com...
Comencem des de l'època dels troglodites.
Dels troglodites? Ja hi ha obres de troglodites?
Bueno, no és una obra, sinó una pel·lícula.
Ah, val, d'acord. I després què sigueu? Després dels troglodites, quins venen?
Venen una de jueus i romans, després ve la de Don Mendo, seguida de Lo que viento se llevó.
Val, d'acord. Doncs us deixo aquí assajant amb el ukelele aquest.
Piticlin,
piticlin. Com és això?
Piticlin, piticlin.
I tu què fas amb aquesta cosa tan rara? Què
és això? Això és una pota d'una bèstia enorme que ens la menjarem.
La menjareu? I,
sí.
I això com...
Això ens ho menjarem el dia del show, que com tu saps, si no t'explico ara, al Ciervo celebrem la festa del Ciervo de l'entitat per Sant Josep. I una de les activitats que fem és el show. I aquest show, ai, aquest any el show serà musical i bestial.
Bueno, el teu nom, perdona?
Edu.
I tu què estàs fent en el show? Com...
Bueno, surto a quatre escenes, quatre de les sis que fem. Una que fem de prehistòrics, una altra que és una escena de la vida de Brian, de la peli, una altra que és un resum molt ràpid i molt divertit de Lo que el viento se llevó, i una altra que és una versió de La venganza de Don Mendo.
Us esteu passant bé?
Molt. És molt divertit, perquè a més com que són escenes molt diferents entre si, sortim molta gent i fem moltes coses, doncs és bastant divertit, sí, sí.
I tu, vine cap aquí. El teu nom, perdona?
Em dic Caral.
I tu què fas?
Surto primer fent de Magdalena, després surto un altre que és de...
De Magdalena, de menjar?
No, no.
De què fas? De Magdalena de què?
De Don Mendo. I, bueno, faig com una mica de manta rei, però m'enamoro d'un trobador, bueno, és un lío. I després faig un altre número amb els joves de la casa, que fem com una paròdia de la tecnologia i de la música de bon dia. I després també faig un altre de Mozart, però que jo faig d'ajudant del Salieri. I són molt divertits tots.
Va, d'acord. I tu, el teu nom?
Home, Joan Carles.
Joan Carles. I tu què fas aquí? Com...
Faig de primitiu, surto a la vida de Brian, en el de Don Mendo i a lo que el viento se llevó.
I a part del show, tinc entès que també feu altres activitats aquí al Ciervo, com ho feu?
Sí, doncs hi ha activitats que comença el dissabte i diumenge, llavors...
I quines activitats fareu? Comencem pel dissabte dia 24?
Mira, el dissabte hi ha els monòlegs que estan assajant aquí i llavors fan una primícia aquí i llavors hi ha les habaneres amb tela marinera, em sembla que sí. I llavors el diumenge hi ha a la tarda hi ha la coral, que és la coral d'aquí també, i a darrere hi ha el xou, que hi pot participar qui vulgui, però ho porta la part de teatre.
A part de totes les activitats que també es feu esportives, no?
Sí, durant el dematí a la tarda hi haurà tenis taula, el dissabte, tenis taula, també al matí hi ha la part d'ocellaires, que també fan un concurs d'ocell i fan un esmorzar. Llavors també hi ha dissabte a la tarda, hi ha billar, també un campionat de billar, el dissabte també hi ha un sopar, així, que és en plan la botifarra, petit xef, que hi ha diferents coses, i en un moment poden anar agafant coses i posar-ho en l'entrepà, i bueno, és així en plan divertit. I el diumenge doncs, hi ha el dinar popular, que és una paella... Doncs,
sí, bueno. Al matí també hi ha una cercavila de gegants, no?
Sí, i grossa. Venen moltes colles i es van passejant per aquí al barri i llavors també hi ha una mica un grup que fa una mica de música.
D'acord, doncs així doncs la gent haurà de venir a veure, a celebrar les festes del Ciervo. Aquest any quants anys feu?
96, mira, quasi que anem al 100. Ja d'aquí 4 anys celebrarem el 100. Però de moment, aquest any, a celebrar-ho per tot lo alto i que tothom vingui, que tothom ens vingui a veure, que és molt divertit.
Val, d'acord, moltes gràcies.
A vosaltres.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estar.
Si mai els déus immortals han volgut ajudar algú i donar-li un cop de mà, aquests són que li doy jo, perquè volen que nosaltres ens en sortim i que el que pot s'arruïni. Vet aquí, perquè m'han fet arribar un ajudant tan experimentat i tan murri com tu. Però on s'ha ficat aquest? És que sóc simplet. Que parlo sol d'aquesta manera? Ah, vet-lo aquí. Guaita'l com camina, quins aires que es dona. Tu! T'estava buscant. Em feia por que haguessis fugit...
Això hagués estat propi del meu ofici, ho reconec.
Oh, on t'havies quedat?
On m'ha donat la gana.
Això ja m'ho pensava.
Aleshores, per què m'ho preguntes, si ja t'ho pensaves?
Deixa-ho córrer. Vull donar-te les instruccions.
Deixa't estar d'instruccions, que més et calen a tu.
Quin fums et gastes.
I com no me n'hauria de gastar? Sent com sóc un famós militar.
Vull que tiris endavant ara mateix el pla que portem entre mans.
Que potser veus que estigui fent una cosa diferent.
Au, mou-te, de pressa.
Res d'això. Vén a poc, el meu aire...
Aquesta és la nostra oportunitat. Mentre Àrpax dorm, vull que te li avancis i et presentis tu primer a Balió.
Quines presses són aquestes? Amb calma, no pateixis. Tant de bo Júpiter fes que aquest àrpex, sigui qui sigui el que ha vingut de part del soldat, fos aquí en carn i ossos, perquè ell mai no podria ser més àrpex que jo mateix. T'ho juro per Pòlux. Estigues tranquil. Jo resoldré tot aquest embolic favorablement. Amb tripijocs i mentides espantaré el millor foraster, fins a tal punt que ell mateix negarà ser qui és, i afirmarà que jo sóc aquell que en realitat és ell.
I com t'ho faràs?
Les teves preguntes em maten d'avorriment.
Quin paio, m'encanta.
En tripijocs i mentides et guanyaré fins i tot a tu, que ets el meu mestre. Que ho sàpigues.
Que Júpiter et conservi la vida, per la part que em toca.
Au, digue'm si aquesta disfressa m'escau.
És perfecta.
Ja cal que ho sigui.
Que els déus immortals et donin tot allò que desitgis. Perquè si jo demanava que et donguessin el que mereixes, tot plegat seria menys que no res. No he conegut mai un paio més murri ni més barganc.
Mira qui parla.
D'acord, ja callo. Però no saps pas quins regals et faré i quines recompenses et prepararé si portes aquesta empresa amb seny.
Ho pots callar? Si em recordes el que jo recordo, fas que no me'n recordi del que recordava. Ja m'ho sé tot. Ho tinc ben guardat en el magí. Hem editat unes astúcies ben astutes. I si no ho aconsegueixo, que el butxí m'apliqui els pitjors turments. Però afanya't, mostra'm quina cara ets a posar-li a casa de l'alcabot. I on és?
És aquesta d'aquí, la tercera. Vet aquí la cara que fa.
És aquell?
Sí, senyor.
Una mala peça.
El cor em vol sortir per boca com si tingués les maletes a punt per marxar a l'exili si Arsímia no tragués la noia amb ell.
Vinc a veure què fa el meu Ulisses.
Oh, afortunat de tu. Encaixa aquesta afortunada mà.
Què hi ha?
Ara ja...
Ara ja què?
No has de timar res.
Què passa? Aquell se t'ha presentat?
No pas.
Aleshores, què hi ha de bo?
Les 20 mines de Pseudolus que s'havia jugat amb tu avui les tens sanes i estàlvies.
Per Hèrcules, que m'encantaria.
Si ell avui s'ha apropiat de la noia aquella o si avui la dona al teu fill, tal com va prometre... Demana'm formalment que et prometi 20 mines. Demana'm-ho, per Hèrcules t'ho prego, friso per prometre-ho. De manera que et convencis de totes totes que els teus diners estan sans i estalvis i també queda't amb la noia com a regal.
Que jo sàpiga, no hi ha cap perill a acceptar una promesa formal. Promets, doncs, donar-me les 20 mines?
T'ho prometo.
No és pas un maltracte. Però que t'has vist amb Pseudolus.
A més encara, amb tots dos alhora.
I què conta? I què explica? Què t'ha dit, si us plau?
Ah, ximpleries del teatre. Els insults que se solen dedicar als alcabots de les comèdies i que se saben fins i tot els nens. Que si era un mala peça i un mal parit i un mentider...
Doncs no ha mentit.
I per tant no m'he enfadat, perquè em treu ell de mal parlar d'una persona que no em fa cabal i que no li porta la contrària.
I aleshores què? Per què deies que no havia de tenir por? Em moro de ganes de sentir-ho.
Perquè ja mai no em prendrà la noia. Impossible! Te'n recordes que fa una estona vaig dir-te que l'havia venuda un soldat macedoni?
I tant!
Doncs ves per on, que el seu esclau m'ha portat els diners i un segell imprès a manera de contrasenya.
I què més?
La que el soldat havia convingut amb mi. Aquest esclau s'ha endut la dona amb ell no fa gaire.
Em dones la teva paraula?
Ha! No sé què és això.
Tu ara vigila que aquell altre no hi hagi maquinat algun engany.
La carta i el retrat del segell m'ho confirmen. És més, fa una estona que l'esclau s'ha emportat la noia fora de la ciutat. A cap a Sició.
Tot ha sortit a cor que vols. Però qui és aquest paio amb capa?
Et juro que no en tinc ni idea. A no ser que guaitem cap on va. O que es porta entre mans.
Un esclau que no fa cabal de les ordres del seu amo és un bargant i un mala peça. I tampoc no val ni un borrall el qui no posa interès a complir el seu deure, a no ser que li recordin. Efectivament, n'hi ha que tan bon punt escapen els ulls de l'amo es consideren lliures i es disbauxen, se'n van de putes i es poleixen tot el que tenen. Aquests els espera una llarga esclavitud. L'única qualitat del seu caràcter és la de sustentar-se a base de males arts. Amb els d'aquesta mena, jo ni em faig ni em parlo, ni mai han sabut qui sóc. Jo a fer tal com l'amo em mana, que encara que no sigui aquí, jo faig com si fos. Vaig per feina, perquè m'he estat tota l'estona fins ara a la taverna, tal com m'havia indicat Siros, aquell a qui he donat la contrasenya, per si venia. M'ha dit que passaria a buscar-me quan l'alcabot fos a casa. Però com que ni ve ni m'envia a buscar, ja vinc jo pel meu compte, a veure què passa. No fos cas que aquell paio se'n vulgui rifar. El millor és que truqui aquí i que faci sortir algú de dintre. Vull que l'alcabot prengui els diners que li porto i deixi venir la noia amb mi.
Ostres, tu!
Què vols, ara?
Aquest paio ja el tinc al sac.
Què vols dir?
Que aquest és la meva presa. Busca una puta, té quartos. Em deleixo per clavar-li'm una queixalada.
Que potser te'l vols menjar.
Cal cruspir-se'l de seguida, mentre és acabat de fer.
Calentó el plat. Els homes respectables se'n fan pobre. Els poca vergonya se'n fan ric. La societat treu profit dels homes com cal. Jo, dels poca vergonyes.
Mal de ventre que els teus déus no et donessin, malparit.
Estic badant, hauria de picar aquesta porta per saber si Valió és a casa. Ei, vosaltres on sou?
Ve de dret cap a mi. No hi ha por que es perdi.
Ei, vosaltres on sou?
Ei, xicot, que se't deu res aquí. Aquest farà una bona presa, ho sé. Tinc un pressentiment.
Que m'obre algú?
Ei, el de la capa, que se't deu res. Aquí.
Estic buscant Valió l'alcabot, l'amo d'aquesta casa.
Siguis qui siguis, xicot, estalvia't el buscar.
Per què?
Perquè tu mateix l'estàs veient en persona, al teu davant.
Ets tu?
Escolta tu, noi de la capa. Ves amb compte amb una desgràcia com aquest bastó i apunta el dit de cap amb ell. Ell és l'alcabot.
En canvi, ell és un home respectable. Però a tu, home respectable, sovint es cridassen al fòrum els creditors, quan no pots trobar ni un cèntim, a menys que aquest alcabot et doni un cop de mà.
Ei, estàs per mi?
Sí, què vols?
Que agafis aquests diners.
Ja fa estona que hagués parat la mà, si me'ls donaves.
Tingues, aquí hi ha 5 mines d'argent, trinco. El meu amo, Polimaquero Plàcides, m'ha ordenat que te les portés, perquè deia que te les devia i que fessis venir Fenícia amb mi.
El teu amo?
Això dic.
El soldat?
Això mateix.
El macedoni?
Efectivament, et dic.
Ah, aquest... Polimaquero Plàcides t'ha enviat a veure.
Sí, tal com tu dius.
Perquè em donessis aquests diners?
Sí, sempre que tu siguis Valió l'alcabot, clar.
I perquè t'enduguessis una noia de casa meva?
Sí.
Et va dir que es tractava de Fenícia?
Això mateix.
Espera, torno de seguida.
Ai, però afanya't ràpid que tinc pressa i el dia passa, com pots veure.
Sí, és que vull consultar també una cosa amb Simó. Tu només espera aquí, torno amb tu de seguida. Què fem ara, Simó? Com actuem? I enxampat infraganti aquest paio que ve a portar-me diners.
Què vols dir?
És que no entens de què va això.
Tant com el meu ruc.
Que l'ha enviat el teu seu Dolors fent veure que venia de part del soldat macedoni.
Quan estaràs per mi?
És el que estic fent. Què m'aconselles ara, Simó?
Que ens rifem d'aquest fals enviat militar.
Segueix-me. Així doncs, tu ets esclau d'aquell soldat.
Sí, evidentment.
I digue'm, això que et demano, quan de nits el soldat anava de guàrdia i tu hi anaves amb ell, el seu sabre, ja que havia dins la teva beina...
Ves que et pengin.
Allà ja hi podràs anar tu avui, tot el seu temps.
Però per què no fas sortir la noia? Si no, torna'm els diners.
Espera.
Que esperi què?
Aquesta capa, explica'm, per quan l'has llogat?
Però què t'agafa, ara?
I quant t'ha costat aquest sabre?
Aquests els cal una mica de remei pels bojos.
I quin benefici en treu d'aquest barret del seu amo?
Com el seu amo? Esteu somiant? Tot això és meu, comparat amb el que jo tinc guardat.
Ah, esclar, amb el que tens guardat, entre cames.
Em sembla que com els banys, aquests vells els han fregat amb oli fa estona que estan demanant que els estovi amb un bon massatge.
Per Hèrcules t'ho prego. Respon això que et demano, però de debò. Quan cobres? Per quina misèria t'ha llogat Pseudolus?
Per qui és aquest Pseudolus?
El teu mestre, el qui t'ha instruït en aquesta farsa perquè emprenguessis la noia amb mentides.
Però quin Pseudolus, ni quina farsa tan patolles. Aquest home que dius no sé qui és ni quin peu calça.
No, vols guillar? Avui els trapelles es queden amb un pam de nas. Per tant, ves anunciant Pseudolus que la presa se l'ha endut a un altre que se t'ha avançat un tal Àrpax.
Però si Àrpax sóc jo, per l'amor de Pòrux.
No voldria ser-ho, per l'amor de Pòlux.
Ja t'he donat els diners. Si fa una estona, de seguida que he arribat, li he lliurat al teu esclau la contrasenya, una carta segellada amb un retrat del meu amo. Aquí, davant de la porta.
Que tu li has donat una carta amb un meu esclau? Quin esclau?
Siros.
El trapell aquest no improvisa, i ho ha tramat tot amb malícia. Per Pòlux, quin perdulari en Pseudolus, quina trampa tan ben parida. Li ha donat aquest paio la suma que el soldat em devia i una disfressa perquè em prengués la noia. Perquè és cert que l'autèntic Àrpax en persona m'ha portat aquí la carta.
Jo em dic Àrpax, jo sóc l'esclau del soldat macedoni. Ni sóc contrapella ni porto males intencions. I no tinc ni idea de qui és aquest, el subjecte aquest, en Pseudolus, ni vull saber-ho.
Al cabot, si no es produeix un miracle, molt em penso que has perdut la noia.
Valga'm Pòlux, quan el sento a parlar, de veritat que tinc cada cop més por. També a mi fa estona que se'm glaça el cor, només de pensar en aquell Siros que diu que li ha agafat la contrasenya. Seria un miracle que no fos en Pseudolus. Digues tu, quina cara fa aquell a qui has donat la contrasenya fa una estona?
Doncs era pèl roig, panxut, amb el tou de les cames gruixut i la pell tirant a fosca. Cap gros, sí, cap gros, amb uns ulls penetrants, la cara vermella i uns peus enormes.
Ara sí que m'has fotut.
en esmentar els peus. Eren cèudols en persona. Estic acabat, sóc home mort, Simó.
Per Hèrcules, que no et deixaré morir fins que em tornis els calés. 20 menes.
Suma-hi també les 20 meves.
M'exigiràs l'aposta que t'he promès, de conya?
Als pocavergonyes cal exigir-los les apostes i treu-los tot el que es pugui.
Almenys entrega'm en cèudolos.
Que t'entregui en cèudolos? Quin delecte comès. No vaig advertir-te 100 vegades que vigilessis amb ell.
M'ha ben fotut.
Teatre de Franc.
I arriba el moment final del programa en què saltem dels teatres de Sabadell per anar a Barcelona a veure doncs, la seva cartellera teatral, i a la nostra infiltrada en aquestes funcions de Barcelona és l'Elvira. Què tal, Elvira?
Hola, bona tarda. Molt bé,
com estàs?
Bé, molt bé, molt teatre i coses bastant interessants per veure.
Doncs aviam, què ens expliques avui?
Avui començaré explicant que vaig anar a veure Frankenstein, basat de la novel·la de Marc Sayle, al Teatre Nacional de Catalunya, amb una dramatúrgia de Guillem Morales i dirigida per la Carme Portaceli, que és l'actual directora de artística del Teatre Espanyol de Madrid. I els dos protagonistes són dos actors televisius que poden ser un reclam pel públic, pel gran públic, però han canviat els seus registres per donar vida a un dels personatges més coneguts de la novel·la de ciència-ficció. L'Àngel Llàtzer és un, interpreta el científic Frankenstein, que vol desafiar Déu i crea una persona en el seu laboratori, però l'abandona així que aquest pren vida. I en Joel Joan encarna aquesta persona. Amb un físic monstruós, aprèn ràpidament tot el bo i el més dolent de les persones. En aquesta versió crec que han encertat, perquè es dona més importància a l'aspecte de relacions humanes que no pas a l'aspecte científic.
Ja. Yeah.
És més proper tot, més els diàlegs tots són molt humans.
Yeah.
És un text meravellós, amb uns diàlegs preciosos, que val la pena, a més, llegir-los i assaborir-los amb la lectura, a part de veure'ls, que a més s'entenen molt bé quan ho diuen per la seva gran vocalització de tots els actors. Ressaltaria les emotives converses entre, diguem-ne, la criatura monstre i el seu amic mestre, el cec, que ho fa el Lluís Marco, que ho interpreta a la perfecció. A més, aquest actor també fa del pare del científic, també encertadíssim en els seus dos papers. Potser, diria jo, que en el moment, més a la segona part, els dos protagonistes sobreactuen una mica i es deixen arrossegar una mica pels anteriors i coneguts repertoris. Potser una mica més còmic, eh? Yeah. Però a mi no em va molestar. No em va molestar gens, donat de que el text ja té la seva qualitat.
Vols dir els dos, Àngel Llàtzer
i el Joel Joan, els dos protagonistes.
Ja.
Eh?
Tira una mica cap als... Sí que han tendit a fer personatges còmics, en canvi, perquè això és un drama, no?
I tant,
és un drama. Surten totalment del registre habitual
molt,
veure'ls.
Sí, tant, canvien de registre total, però a la segona part poder se'ls escapa una mica.
Ja.
Quan la gent, segons com, riu, sembla que, se'ls tornen una mica en els seus papers que els hi hem vist sempre. Mm-hmm. Però tot i així, fan unes grans interpretacions tots dos. També val la pena ressaltar el maquillatge, que el Joel Joan es passa 2 hores abans de començar per poder-se maquillar.
Per convertir-se en el monstre.
En aquest monstre. I, clar, representa que fa 2 metres, ell ja és alt, porta una plataforma i fa molta impressió veure'l amb aquell maquillatge, i realment que ho fan tots dos molt bé, eh? Perquè l'Àngel Llàtzer, la bogeria que té també, les contradiccions, perfecte. És que l'Àngel Llàtzer sempre hem dit que era un bon actor.
Sí, i tant.
A part de lo que li hem vist amb altres coses. Per ambientar-nos a aquesta novel·la, s'ha creat una escenografia freda i amb molt pocs elements. Grisa, molt grisa. Com és l'obra, com ho volen representar? Al fons hi ha una pantalla amb projeccions i a primer terme hi ha una cinta transportadora que potser en alguns moments és molt ben aprofitada per les coreografies de Ferran Carvajal. Però amb altres, a mi personalment, em va semblar que s'abusava d'aquest recurs. També l'espai sonor és importantíssim. En aquesta proposta, tant la música com els efectes de so donen a cada moment l'ambientació adequada. Amb franquesa, crec que és molt bona, molt recomanable per tots els públics, tant pels més entesos teatralment parlant com pels que van al teatre més esporàdicament. Estarà en cartell fins al dia 4 d'abril.
Molt bé, estupendo aquest Frankenstein, doncs molt bé,
per, sí.
Doncs una bona recomanació. I ens portes més matèria, oi?
Us porto una altra matèria, que el tema també és molt curiós, molt interessant. Es diu Llibres per cremar, d'Emily Norton, a la Sala Maldà de Barcelona. En aquell menjador petit del Palau Maldà ens presenten un professor universitari de literatura i dos alumnes d'ell que conviuen junts al pis del professor. És temps de guerra i es refugien de les bombes i les calamitats. Davant d'un hivern molt cru, es troben sense combustible per poder-se escalfar i es plantegen de cremar els llibres. La biblioteca que té aquest professor, la gran biblioteca, per no passar fred. I aquí està el punt i la pregunta que un es fa. Val la pena cremar els llibres per uns minuts o un minut que un llibre et pot donar escalfor? Hi ha aquesta contradicció, eh? Però també la relació dels tres personatges es va deteriorant i arriba a ser freda, també molt freda, plena de bralles i conflictes. Però això passa, ho porta a la guerra i també les pèssimes condicions en què viuen. L'obra no especifica exactament on passa ni l'època, però pel que sembla, per alguns indicis, està situada a la Guerra dels Balcans. També el vestuari és bastant intemporal, però també s'acosta molt en aquella època, eh? No hi ha pràcticament escenografia, tan sols llibres pel terra que en marquen l'escenari. O sigui, l'escenari està marcat tot ple de llibres, que mica en mica també van desapareixent. Es va desmarcant, desmarcant l'escenari. Sí.
Es van cremant, representa...
Es van cremant. I hi ha una estufa, que és on van tirant els llibres, eh? I que s'il·lumina de tant en tant amb focus vermelloses, i quatre cadires que en el transcurs de l'obra també van desapareixent, però no volen cremar les cadires perquè diuen que si seuen a terra encara passaran més fred.
Ja.
I aquest és el dilema, cremar la cadira o cremar la cultura. Eh? El recollir les entrades et donen un paper que, si un vol, pot escriure quin llibre cremaria primer i quin llibre no cremaria per res del món. I això, clar, fa valorar la supervivència de la humanitat o de les persones, si val la pena cremar la cultura, en aquest cas els llibres, però també per sobreviure's, si som capaços de cremar-ho tot, de fer-ho malbé tota la cultura que arrosseguem. També jo vaig passar fred allà, i no pas que fes fred a la sala, sinó que els actors em van encomanar aquesta sensació de gelor que es pot sentir davant d'unes misèries i de les destruccions. I també potser perquè no m'hi vaig posar massa, perquè les actuacions són com molt desiguals. En Ramon Vila, la Paula Sunyer i el Roger Batalla són els tres actors. Jo destacaria el Ramon Vila, que el coneixem molt en teatre i en televisió. Tots ells són dirigits per Blanca Bergadí. Està bé. I ara voldria fer un petit apunt.
Digues.
Acabem de parlar de dues obres escrites per dues dones.
Sí.
I una està dirigida per una dona amb molt reconeixement a tot el país. Sembla ser que les dramaturgues, les directores teatrals, van agafant nom, però no han agafat encara la igualtat que totes les dones volem. I és això que vull apuntar. Hem de continuar reivindicant que aconseguim les dones estar al mateix nivell dels homes.
I tant, aconseguir la igualtat és aquest objectiu que sembla que mentida, que costi tant d'arribar a aconseguir.
I
quan
tant.
En el fons, vull dir, el dia a dia faria que gairebé, doncs això, vull dir, la igualtat entre un home i una dona, doncs hagi de poder ser, doncs, una cosa tan fàcil, però en canvi costi tant d'arribar-se a imposar en aquesta societat. I bueno, i el teatre hauria de ser un punt per mirar de revertir aquesta situació.
S'ha reivindicat molt en l'ambient de teatre i el cinema també, però mica en mica es va aconseguint, però costa molt.
Costa molt. A més, vull dir, potser ara, últimament, sí que s'han fet moltes obres ja amb repartiments majoritàriament femenins, però tradicionalment les obres sempre han sigut amb uns repartiments molt masculins.
Protagonistes els homes.
Exacte.
Sempre.
Sí.
I de directores de teatre n'hi ha poques, i de dramaturgues també n'hi ha poquetes.
Vull dir que ha sigut una mica un reflex de la societat del teatre en aquest sentit, i aviam si mica en mica aconseguim que també vagi canviant.
Això mateix.
I de fet, el teatre això hauria de ser la punta de llança per anar encarrilant, diguem-ne, tota la resta de la societat cap a aquest camí.
I tant que sí.
Doncs, Elvira, escolta, moltes gràcies per les dues aportacions i per la reflexió final.
A vosaltres.
I ens trobem la setmana vinent.
I tant que sí.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu, a reveure.
I fins aquí el 68è programa de L'Amunt al Taló. Que passeu una bona setmana i ens retrobem el dimecres vinent al primer programa de la primavera. Salut, teatre i amunt al taló.
Amunt al taló.
Dolç i molt tendre. Però si tots hi posem molt d'esforç i la bèstia està portant-se bé, ella veurà que dins hi té un bon cor. Com quan ell era petit, seríem humans, seríem com abans. Podríem passejar pels jardins de Palau. Seríem humans, seríem com abans. Caldria amagar-nos, seria tot genial. Ell era un nen bo, petit amb un record, però el seu pare que era orgullós volia que es tornés arrogant i capritxós, i el va tornar un jove vanitós. Fins que un dia d'hivern va arribar al castell una velleta demanant menjar, sense un lloc on viure i amb un vestit molt brut, i l'amo tot cregut se'n va ben riure. Però es veu que la velleta era una bruixa experta i amb màgia negra va llençar un conjur. Perquè fos més humil i que l'all això aprengués, el va transformar en la bèstia que ara és. Fins que una noia de cor pur s'enamorés de l'interior, no es trencaria el conjur només amb un petó d'amor.
I a nosaltres per què també ens va convertir?
Perquè li vam consentir tot i no el vam educar perquè fos senzill i generós.
I si ella es portés bé i ella s'enamorés?
Seríem humans.
Seríem humans.
Seríem com abans.
Seríem com abans.
Podríem passejar pels jardins de Palau. Seríem humans.
Seríem humans.
Seríem com abans.
Seríem com abans.
Jo podria tornar a sortir al carrer.
Jo podria tornar a servir un suflet.
Jo podria arreglar-me bé.
I jo ballaria claqué.
Claqué?
Però si tots hi posem molt d'esforç i la bèstia s'ha portant-se bé, creurà que dins hi té un bon cor, que és un bon home molt tendre i molt noble, que és com quan ell era petit, seríem humans.
Sense cap
mentre jugàvem pels camins.
somriure.
I el seu somriure.
Del seu dolç somriure en tinc.
Records càlids.
Moments màgics.
Sentiments.
Sentiments.
Ens mirem i tenim tanta complicitat. Ben bé sembla que ho hagi somiat. Quan et vaig perdre no havia dit mai.
És curiós el que està passant ara tot.